Un pelegrinatge és un viatge amb motivació religiosa, una estada a un lloc considerat sagrat per la religió. Cada any el Bisbat de Solsona n'organitza i la resposta en participació sol ser satisfactòria. Visites a santuaris, descobrir-ne la seva història, convivència entre creients, són, entre d'altres, aspectes que omplen els pelegrins. Què hi troben en els pelegrinatges? Quin sentit tenen? Els ho demanarem a cinc pelegrins que ens acompanyaran a l'espai de tertúlia de la paraula d'avui. Un programa que també tindrà altres continguts. Els repassem amb Fermí Riu.
Us explicarem què va donar de si el sopar Alfa, que va donar el tret de sortida al curs Alfa a Solsona.
També com va anar la festa de la Mare de Déu de Lourdes al Santuari de la Nou de Berguedà.
Escoltarem una part de la comunicació pastoral del bisbe Xavier Novell, Tots contra la crisi.
I acabarem amb l'agenda, on entre d'altres actes us anunciarem el segon atri dels gentils. Tot plegat a la paraula d'avui. Ens hi posem. Benvinguts.
La paraula. Un programa del Bisbat de Solsona, amb Anna Costa.
La parròquia de Solsona va donar el 9 de febrer el tret de sortida al curs Alfa, una de les iniciatives estrella per la nova evangelització. Ens en dona els detalls el corresponsal a Solsona, Ramon Estany.
Unes 80 persones de perfils i edats diversos es van aplegar a la sala dels Sants Màrtirs del Palau Episcopal per compartir un sopar i una estona de tertúlia i debat al voltant de temes sobre la fe i el sentit de la vida. Després de les postres i a l'hora dels cafès, el bisbe de Solsona, que també va assistir al sopar, dirigí unes paraules als assistents. Novell va ressaltar que ser cristià avui és viure contracorrent, però contràriament al que es pensa, el cristianisme ni és avorrit, ni és fals, ni és irrellevant. Tot el contrari, és fascinant i suposa una vida viscuda al màxim i, a més, és la veritat i és rellevant, perquè canvia la vida. Adreçant-se als assistents, el bisbe de Solsona els obrí les portes del curs als convençuts perquè valdria la pena, els que encara no ho tenen clar i volien més informació i fins i tot els que en aquest moment no els interessava. Tot recordant que Alfa és un curs d'introducció al cristianisme per descobrir-lo de manera adulta i argumentada. Tot seguit va parlar de la delegada diocesana per la nova evangelització, Teresa Valero, que agraï l'assistència i participació al sopar. Va recordar el que és Alfa, un sopar on posteriorment es fa un debat en petits grups de 8 a 10 persones en un clima de llibertat, on la gent pot dir el que vulgui i on són els mateixos participants i troben la resposta a les seves preguntes. A continuació també van dir-hi la seva algunes persones que han passat pel curs Alfa, com una noia d'un grup de joves de Berga que després del curs han continuat trobant-se i reunint-se moguts per la fe. També la Raquel i el Joan Carles de Tàrrega van explicar la seva experiència, com els va anar molt bé el curs Alfa i que les xerrades els tocaven el cor i aconsellaren als assistents apuntar-s'hi. En aquest punt es va donar per finalitzat el sopar presentació Alfa, que ha iniciat les sessions normals aquest dijous 16 de febrer, amb unes 40 persones inscrites.
La paraula. Tota l'actualitat de l'Església i del Bisbat de Solsona a la ràdio.
Com cada any el Santuari de la Nou de Berguedà va celebrar la festa de la Mare de Déu de Lourdes l'11 de febrer. Com va anar Montserrat Coll, corresponsal a la zona del Llobregat?
Doncs bé, a les 12 del migdia s'hi va celebrar una missa solemne presidida per mossèn Camil Viladric, rector del santuari, i concelebrada pels capellans dels arxiprestats de Berga i Bagà la Pobla. Va predicar mossèn Joan Francesc Casals, vicari general del Bisbat de Solsona. Malgrat que no hi va haver una assistència molt nombrosa de gent a causa de les condicions meteorològiques, perquè feia fred i aquella carretera per arribar allà al santuari és una miqueta estreta i molta gent potser li fa una mica de por, no? Doncs, a part de feligresos de la Nou, també hi va haver d'altres persones de la comarca que van desplaçar-s'hi per participar de l'Eucaristia.
És el que va donar de si la festa de la Mare de Déu de Lourdes. Gràcies, Montserrat. I aquí es pot preguntar què ho fa que hi ha un santuari dedicat a la Mare de Déu de Lourdes a la Nou. Doncs perquè a finals del segle XIX el rector de la Nou de Berguedà, mossèn Antoni Comelles, estava malalt i va anar a peu cap a Lourdes de França, on feia uns 19 anys que hi havia hagut les aparicions de la Mare de Déu de Lourdes. I d'aquí em va sortir la idea de portar una imatge de la Mare de Déu a la Nou de Berguedà. Escoltem el rector de la Nou, mossèn Camil Viladric.
Allà ell va viure una gran experiència de fe i de pregària, amb els pelegrins que hi anaven, i va tornar doncs cap a casa, però se li va posar doncs en el seu caparró que era una llàstima que els seus feligresos doncs haguessin de fer tant de camí per anar a veure la Mare de Déu, i se li va posar com una mena d'obsessió que havia de ser ell que havia de portar la Mare de Déu cap aquí. Llavors, l'any sobre, que era el 1878, doncs hi va tornar, va comprar una imatge de la Mare de Déu de Lourdes, va portar-la cap aquí. Primer va construir una capelleta més o menys allà on hi ha l'actual santuari. Ben aviat, doncs, tot el Berguedà va saber que allà a la Nou hi havia la Mare de Déu de Lourdes, i van començar a pujar, doncs, gent de vots a pregar a la Mare de Déu. I el mossèn es va donar compte que aquella capelleta doncs no podia atendre tants pelegrins com venien, i ja es va posar al cap doncs que havia de construir un santuari. Aquest santuari doncs es va començar el 1880 sense diners per fer-ho, es va anar construint tot amb donatius dels pelegrins, i ja es va inaugurar el 1885. I primers del segle XX, 1910-1912, pràcticament estava tot fet.
La paraula.
Dels pelegrins, precisament, en volem parlar a la tertúlia d'avui. Són persones que han visitat molts santuaris de l'estat espanyol i de l'estranger. Han fet pelegrinatges, és a dir, viatges que els omplen l'esperit. Hem convidat a Roser Creus, que és delegada de pelegrinatges del Bisbat de Solsona. Hola, bon dia.
Bon dia, què tal?
També ens acompanya l'Àngel Serra i la seva dona, l'Isabel Belmonte, que són de Porreig. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Nati Malé, de Berga. Bon dia.
Bon dia.
I el Robert Coloma, que també és un pelegrí i ens ve d'Andorra. Què tal?
Bon dia.
Bon dia. Roser, comentem una mica quin és el sentit dels pelegrinatges.
Els pelegrinatges tenen connotacions ben diferenciades del que en podríem dir una excursió o un viatge turístic, i no vol pas dir que també fem turisme i també fem excursió, però l'objectiu principal sempre és regalar-nos a tots els peregrins un temps. Un temps per posar-nos en sintonia amb el missatge evangèlic, amb la paraula amb lletres majúscules, i propiciar, sí, una descoberta del camí de la felicitat.
I esteu d'acord?
Aquí tenim
peregrins.
Aprofitant
que tenim tants pelegrins.
Sí.
Jo penso que sí, ressaltaria doncs l'amistat que hi ha entre tots els peregrins, les vivències que tens, que t'omplen molt. O sigui, jo penso una de les coses que és això és que t'omple l'esperit, que per mi és la riquesa més important que hi ha, que l'esperit se t'ompli, una sensació de benestar amb tota la gent que t'envolta i amb tot el que estàs fent aquells dies, les assistències a les funcions litúrgiques, a més de tot el que hi ha de turisme, també, perquè no hem d'oblidar que també, no sé, per exemple, en aquest últim que vam fer, que vam anar a Itàlia, doncs vam fer turisme, evidentment. A mi, per exemple, una de les coses que em va causar molta impressió amb aquest viatge a Itàlia va ser, per exemple, a Milà, que vam poder estar a dintre la cripta de la catedral de Milà, que penso que molt
sí.
poca gent la pot veure,
sí, sí.
perquè no es visita la cripta, i en canvi nosaltres anant amb el peregrinatge vam tenir aquesta oportunitat, i penso que també és una cosa d'agrair. Però, sobretot això, aquesta pau d'esperit i de companyia que hi ha entre tots, no sé, m'agrada molt.
L'últim va ser Itàlia, dieu, i vau anar tots, els que esteu aquí?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, a Itàlia. Vam fer una altra, una miqueta vam fer Covadonga, vam fer la Nostra Senyora d'Aranzanzo, vam anar també a Sant Sebastià, ens va acompanyar el senyor bisbe. Tots els peregrinatges tenen la seva gràcia.
La Nati i el Robert van a tots els que poden, de
sí,
peregrinatges.
Sí.
Expliqueu-nos
sí, sí.
això.
He anat amb molts, a Terra Santa, amb molts.
I què hi troba vostè?
Jo m'hi trobo molt bé, molt acompanyada, i el que ha dit l'Àngel, que tornes amb un esperit tan contenta i tan bé. És una felicitat que no te la treu ningú.
De fet, ja procurem, des del primer moment, fer una comunitat. Som una comunitat que des del primer moment caminem junts. Ens movem com si fóssim una família. Compartim absolutament tot a dintre l'autocar, que veiem, a vegades veiem pel·lícules que tenen relació amb els llocs que anem, quan fem les celebracions eucarístiques, quan fem les pregàries, compartim tot. el dinar, la sobretaula, anem a comprar els regalets, els records junts, amb una sintonia de fraternitat que considerem que és molt important.
Jo el que més hem comentat allà dalt amb els amics, amb la família, tot plegat, és que, esclar, arribes a Milà, veus aquella cua per entrar a la catedral, diu, bueno, farem una hora de cua? Ah, no. Com que vas amb el senyor bisbe, vas amb els capellans, els mossens, doncs entres destranquis. És una cosa
també
molt...
També tenen avantatges, eh?
Que és un avantatge, a part que l'avantatge que són viatges que no són de turisme pròpiament dit, sinó són espirituals, el que ara han dit tant la Roser com l'Àngel. Són viatges que t'omplen, que són una manera de fer diferent. O sigui, jo fins que no vaig fer el primer amb ells, sí, viatjava, però, esclar, viatges de turisme, que et porten com un ramat de vents d'un costat a l'altre, i en canvi amb aquests no, t'hi sents integrat, t'hi sents amb una voluntat de contribuir, amb una forma de parlar, amb una manera de conviure, d'estar els uns amb els altres, és molt diferent. És un concepte de viatjar molt diferent del que estem acostumats.
I de tots els que ha fet, en el seu cas, sigui pel que ha vist, pel que ha sentit, amb quin es quedaria?
Amb el de Turquia, el primer que vaig fer amb ells.
Per què?
Sobretot perquè el vam fer encara quan era mossèn, el mossèn Xavier. I em va impactar molt i em va frapar molt a la tomba de Sant Joan. Allà va ser un moment espiritual que el vaig veure amb ell, quasi, com diuen allò, traspuesto, que diuen en castellà. Sí, d'una manera que hasta em va impactar, em va deixar una mica esturat. I llavors, un altre lloc, sí, quan vam pujar amb el globo. Quan vam pujar amb el globo, que quan érem a dintre la cistella que ens enlairàvem, ens va convidar a tots a resar un Pare Nostre, perquè tot anés bé. Va ser molt bonic. Són els dos detalls que recordo més d'aquest viatge, a part que els altres també han sigut molt esplèndids. Uh-huh. A Itàlia vam disfrutar-ho molt, tant a Venècia com a Milà, com a Sant Francesc, em va impactar, sí, sobretot, sí, el sí, veure aquell tros de drap, diguem-ho així, que portava ell, que encara està exposat allà. Sí, allò sí. Em va impactar, dic, sí, aquest bon home va viure amb això a sobre només, les devia passar canutes a l'hivern.
Sí, vam veure la pel·lícula abans,
sí,
de Sant,
sí, però
Francesc,
les pel·lícules a mi de Sants, bueno, però no em convencen.
T'orienten una
no
mica.
No em convencen. Sí, massa fantasia.
Sí, però t'orienten una mica amb el que
sí,
vas a veure,
sí,
i després potser
sí,
t'ajuden a fer la descoberta.
Potser sí, però jo prefereixo fer-ho per mi mateix.
Ja. Ja. De totes maneres, això que deies, Robert, sí que es procura, quan anem als grans santuaris i aquests llocs, que es pugui fer una descoberta important i profunda de l'obra, de l'espiritualitat, del bagatge del sant o santa que hi ha allà. I a part de veure, doncs, diríem, la part d'art i tot el que hi pugui ser, que ja hi és, aprofundim molt. Per exemple, quan vam anar a França, doncs hi he pensat, a
Lisieux,
el santuari de Lisieux, Santa Teresita de Lisieux, va ser una cosa, la descoberta d'aquella dona i la guia que ens va fer la descoberta, la Nati també venia, Nati,
sí.
Vam quedar tots admiradíssims.
Sí, esclar, descobreixes personatges que normalment no... La vida quotidiana de l'Església no se'n parla massa i, en canvi, en aquests viatges els descobreixes.
Uh-huh. A Itàlia, Santa Rita.
Pel que dieu,
Santa Clara, també.
Un primer pelegrinatge comporta ja enganxar-s'hi, no?
Sí? Mira, això és el cas, sí, nostre, que va ser el primer, que va ser, no n'hem fet cap més, el d'Itàlia.
N'heu fet un?
Un, només,
I ja teniu previsió de fer-ne un altre.
I hem ganes de tornar-hi, per, sí, poc que puguem, sí, sí, que tenim ganes de tornar-hi. Sí,
hem,
sí,
viatjat
perquè...
molt, però una experiència com aquesta ha estat única. Però moltes ganes de tornar, perquè ens ha enriquit molt espiritualment. I després això, que la gent
també la relació,
molt agradables.
No? És el
molt...
seu cas, també, Nati.
Sí. Jo ara hi vaig anar sola l'estiu, no vaig trobar cap companya, i com tota una família me vaig trobar tan bé, ara l'estiu també, si Déu vol, hi tornaré.
En tenim molts, d'enganxats.
Ja ho veig, ja ho veig.
Sobretot els grans peregrinatges que fem a l'estiu. Els altres són més puntuals i potser ve gent més esporàdica. Però el gran peregrinatge d'estiu, d'un estiu ja preguntem per l'altre. I l'any que ve què teniu previst? No? Doncs bueno, aquest estiu aprofito ja per dir-ho.
Sí, avancem-ho.
Doncs ja ha previst un peregrinatge a Polònia, i ha un recorregut molt maco. La Nati ja en té experiència, ella ja hi ha anat a Polònia, però té ganes de tornar per poc que pugui.
Sí.
Serà del 9 al 17 d'agost, ara estem preparant cartell, pressupost...
Us hi apuntareu a Polònia, Robert, Àngel, Isabel...
Sí, les ganes hi són.
Abans de l'estiu n'hi ha un el 10 de març, que aquest és ben bé d'un dia, Pelegrinatge a Vallbona de les Monges i al monestir de Poblet.
Sí, és que l'idea és de fer tres peregrinatges, un gran peregrinatge a l'estiu, que és el llarg i a l'estranger, i llavors dos peregrinatges, un d'un dia i un altre d'un dos o tres dies. I llavors coincideixen un amb temps d'advent, i un altre amb temps de quaresma. Aquest que ve el dia 10, doncs, és amb temps de quaresma, i aleshores, doncs, la reflexió i l'Eucaristia i el que farem, doncs, va una mica pensat en tema de quaresma.
La gent que no ha anat mai a un pelegrinatge, però que ara ens pot estar escoltant, i de la manera que ens ho explicàveu, doncs, la veritat és que venen ganes d'anar-hi. Què els hi diríeu? De quina manera els motivaríeu?
Que s'hi apuntin. Senzillament que s'hi apuntin.
Cotàstic.
Això també ho tenen que tenir clar.
O sigui que cotàstic.
És un turisme diferent.
No és només un viatge turístic exclusivament, sinó que es va molt més enllà,
No té res que veure.
No.
No té res que veure amb qualsevol viatge turístic que et puguin muntar o que t'hi puguis apuntar, o a qualsevol creuer que encara que es tombin ni pots anar. No. És totalment diferent. És quelcom espiritual, com ha dit la Roser, quelcom que t'hi sents a gust, que a vegades falten paraules per acabar-ho d'explicar lo bé que t'hi trobes i lo bé que t'ho passes amb ells.
Sí, això és veritat.
A part que es fa també turisme, però ja és un turisme familiar.
És allò compartir, allò que deia, compartir com una família, i acabem que ens estimem,
De veritat. Quanta gent hi soleu anar?
Uns 40.
I el perfil de gent que va als pelegrinatges?
El perfil de gent
és variat
que els...
o...?
Són persones creients, Un no creient no se sentiria bé en un peregrinatge. Són persones creients, encara que a vegades no són molt practicants, però tot i que es practica molt, s'hi senten bé.
Pues jo convidaria més d'un creient, a un no creient que vingués, que aviam què li sembla,
simplement
a veure-ho, no sé.
Jo
estic segur que no sortiria defraudat.
No, segurament que no.
No es quedaria indiferent.
La gent que deies, normalment som gent grans, per quant a l'edat, són gent una miqueta ja madurets, però amb tot i així en aquest viatge venien...
Sí, enguany van venir...
Tres noietes joves. Sí, de 18 anyets, i bé que s'ho van passar.
Amb una expectativa que ens miraven... En participem o no participem? Però sempre acabàvem participant,
I que mossèn Lluís se les feia molt seves. Va molt per la joventut.
Bueno, és que el mossèn que ens acompanya també és molt important, la tasca del mossèn que ens acompanya. Ell destacava mossèn Xavier, que ara és el bisbe a Turquia. Quan vam anar a França, mossèn Lluís Ruiz també va ser magnífic.
Va ser esplèndid.
I l'any passat mossèn Lluís Tollar, i a Polònia ens tornarà a acompanyar mossèn Lluís Tollar. Vull dir, la tasca del mossèn que ens acompanya, que és un acompanyament familiar, espiritual, de dir, bueno, sóc el pare espiritual i el pare del que calgui.
Doncs escolteu, que vagi molt bé aquest pelegrinatge a Polònia, que s'està preparant de cara a l'agost. Per més informació i inscripcions, ja els que hi pugueu estar interessats, donarem el telèfon de la Roser, que és el 93-869-2324. Roser Creus, delegada de Pelegrinacions al Bisbat de Solsona, i els pelegrins que avui ens heu acompanyat, la Nati Malé, l'Àngel Serra, l'Isabel Belmonte i el Robert Coloma, moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
Monsenyor Xavier Novell, bisbe de Solsona.
Escoltem ara una part de la comunicació pastoral que trobareu avui diumenge al Full Diocesà. Porta per títol Tots contra la crisi.
Es tracta d'una anàlisi sobre la crisi econòmica i les seves conseqüències i una crida a tothom per ajudar els qui la pateixen més durament. Us en llegeixo uns fragments. Primer explico l'origen d'aquesta crisi a la primera part, que porta per títol Què ens ha passat? L'any 2007, el sistema financer dels Estats Units va patir una gravíssima crisi per causa d'haver concedit una gran quantitat de préstecs a persones sense ofici ni benefici que molt difícilment els podrien tornar. El capitalisme liberal nord-americà genera des de fa anys una enorme quantitat de pobres que se sostenen socialment no a través dels serveis públics propis dels estats socials europeus, sinó mitjançant la concessió de préstecs. Aquesta crisi va provocar un tsunami financer que va afectar tot el món, però especialment Europa. Des de feia anys, alguns països de la Comunitat Econòmica Europea estiraven més el braç que la màniga. Quan els mercats financers van detectar que no només els bancs nord-americans estaven infectats per préstecs de difícil recuperació, sinó també alguns bancs europeus, es va tallar el crèdit a aquests bancs. Aquesta desconfiança fou especialment severa envers el conjunt del sistema financer espanyol i això va provocar una frenada en l'economia espanyola, donat que tot llur creixement es basava en el crèdit estranger. A Catalunya, els efectes encara han estat pitjors. A causa del sistema de finançament de la Generalitat, cap banc es fia de llur solvència, per la qual cosa no li ha quedat més remei que aplicar unes retallades molt més dràstiques i emetre deute adreçat a privats. A la segona part d'aquesta comunicació intento explicar les causes de fons. Porta per títol Per què ens ha passat això? És fàcil cercar culpables de la crisi. Acusem els polítics, els banquers, els mercats, el sistema. Però no ens enganyem. Sense negar llurs responsabilitats, hem de reconèixer que el motiu principal de la crisi és que tots plegats hem volgut viure per damunt de les nostres possibilitats. La societat de consum ens ha convençut que la felicitat consisteix en gaudir del benestar econòmic. Ens assegurava que el benestar dels famosos estava també al nostre abast. Les administracions públiques han acabat d'arrodonir aquesta cultura del consum desproporcionat. Durant aquests anys, sempre a base de manllevar diners i d'hipotecar el futur, s'ha difós el convenciment que era possible tenir un sistema educatiu, una sanitat i unes infraestructures de comunicació com els dels països més rics d'Europa, uns equipaments culturals espectaculars i fins i tot unes presons de 5 estrelles. La realitat és, i ara ens n'adonem amb tota la duresa, que això, tot això era un miratge, que ens han enredat i ens hem deixat enredar. Som molt més pobres del que ens pensàvem. Però el més greu d'aquesta situació és que té conseqüències gravíssimes. Ho explico al tercer apartat. Qui pateix la crisi amb més duresa? La cara més dura de la crisi, com sempre, són els més febles. En un sistema econòmic on l'única llei és el lliure mercat, els febles sempre s'emporten la pitjor part. Quan les administracions públiques garanteixen una assistència bàsica a tothom, els més febles pateixen, però menys. Quan l'estat social es desmunta i es retallen aquests serveis bàsics, els primers a caure en l'exclusió social són els que menys tenen, els que estan més al límit. També pateixen durament la crisi els immigrants. Però la cara més perillosa i alarmant d'aquesta crisi és la gran quantitat de persones normalitzades laboralment que han quedat a l'atur i no troben feina. Només unes dades. Del 2007 al 2009 l'atur va créixer 10 punts. Del 2009 al 2012 ha pujat 5 punts més. Ara a Espanya hi ha un 23% d'aturats. La gravetat d'aquestes dades augmenta a mesura que les notícies anuncien que la crisi no s'acaba, sinó que s'intensifica. Càritas informa que el nombre de peticions no para de créixer. Venen a demanar ajuda a persones que mai l'havien necessitada i molts no gosen fer-ho per la humiliació que els suposa. Acabo la comunicació amb una crida a reaccionar. Què hem de fer? No podem quedar impassibles davant del fet que alguns parents, amics, veïns i conciutadans estan al llindar de la pobresa, amb dificultats per gaudir dels serveis més bàsics d'alimentació i vivenda. No podem passar de llarg davant d'aquesta realitat com alguns dels personatges de la paràbola del bon samarità. Cadascú pot fer alguna cosa. Jo m'he rebaixat el sou un 25% amb aquesta finalitat. La diòcesi destinarà extraordinàriament uns 300.000 euros, el 10% del pressupost ordinari dels anys 2011 i 2012, per dotar el Pla d'Ajuda Social de Càritas Diocesana. Permeteu-me que us inviti a fer alguna cosa contra la crisi des de la vostra situació i a demanar-vos la col·laboració amb aquesta iniciativa de Càritas Diocesana. La primera petició va adreçada als empresaris i a les persones que tenen diners. És molt el que vosaltres podeu fer contra la crisi. De fet, sou els únics que podeu solucionar-la. Vosaltres sou els primers protagonistes de la creació de riquesa i d'ocupació. Creeu llocs de treball. No sigueu rics insensats. De què us servirà acumular, gaudir i especular? Els dons que Déu us ha donat són perquè feu el bé, i ara el bé principal és crear ocupació. La segona petició va dirigida als treballadors, siguin empleats d'empreses o funcionaris. És molt necessari que davant la situació actual remem tots en la mateixa direcció. La divisió i l'enfrontament faran que s'enfonsi el vaixell en el qual tota la societat està embarcada. És cert que el capitalisme pur i dur ha de ser canviat, però no és menys veritat que en un mercat global, mentre no s'arbitrin unes normes que el regulin, només podrem sobreviure si som més competitius, si treballem més per menys diners i repartim la feina existent entre tots. No és temps de lluita social, és temps de sacrifici i d'esforç compartit. La tercera petició l'adreço als pensionistes, que sou una gran majoria en l'Església. Vosaltres, veient la disbauxa del consum i el malgastament públic d'aquests darrers anys, ja preveieu que això acabaria malament. Vosaltres sabeu bé que és treballar, estalviar i estar-se de coses, i per tant és molt el que podeu fer pels vostres fills i nets. Ajudeu-los a aprendre-ho. La darrera petició és una invitació que adreço a tothom. És molt el que podem fer. Us convoco a una gran onada de caritat per tal que a la diòcesi a ningú li manqui sostre, llum, aigua, calefacció i una alimentació digna. Només que cadascú de nosaltres renunciï a alguna cosa a favor dels qui ens necessiten, es produirà el miracle de salvar a molts del precipici de l'exclusió social. Això, tot i que sembla poc, és molt. Aquest document, que podreu llegir sencer si agafeu el full diocesà d'aquest cap de setmana, és una invitació explícita a col·laborar amb el Pla d'Ajuda Social de Càritas Diocesana. La setmana vinent trobareu a totes les parròquies informació sobre el número de compte i els formularis per a fer subscripcions bancàries.
L'agenda.
Us destaquem amb Fermí Riu algunes propostes.
Aquest proper dimecres, dia 22, es presentarà a Cervera el llibre El bisbe novell, qui és i què pensa el prelat de Solsona, de Noemí Vilaseca i Marc Trilla. L'acte es farà a les 7 de la tarda a l'Auditori Municipal.
Divendres que ve, 24 de febrer, es farà el segon atri dels Gentils. S'anirà sobre art i concretament se centrarà en les pintures murals de Josep Minguell de l'Església Parroquial de Tàrrega. Aquest serà precisament l'escenari d'aquest espai de reflexió que començarà a les 9 del vespre.
I fins al 29 de febrer hi ha temps per apuntar-se a la trobada d'escolans i infants de catequesi, que es farà el 3 de març a Valls de Torroella. És oberta a nens i nenes i joves de segon de primària fins a segon d'ESO.
Trobareu més informació sobre aquesta activitat i també altres propostes a la pàgina web del Bisbat de Solsona, bisbatsolsona.cat. Res més, ho deixem aquí. Bona setmana i fins la que ve. Adéu-siau.
La Paraula és un programa del Bisbat de Solsona produït per Bifidus Produccions i dirigit i presentat per Anna Costa.